Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Les 10 en punt del matí i avui, que és dijous, donem la benvinguda de nou a la nostra col·laboradora Ruth Caral. Què tal, Ruth? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com sempre, Ruth, que vens a presentar-nos una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. En definitiva, una història de superació. De què parlem avui, Ruth?
Mira, avui parlarem de diverses coses. Avui parlarem de l'èxit professional, de la humilitat, de la incertesa, de l'agraïment, de la bondat. Parlarem de dibuix, d'art, de cultura. També farem referència a l'amor i a poder estimar lliurement. I també veurem com l'esforç, la constància i estar al lloc adequat, al moment adequat, té canviar la vida.
Déu-n'hi-do, quina història.
Sí, sí.
Que ho té tot. Per tant, només ens queda saber qui és la persona.
Doncs mira, entrevistaré una persona a qui vaig conèixer personalment ara fa 3 anys i que cada vegada que parlem és una lliçó de vida i d'optimisme. Explica històries amb els seus dibuixos i sempre ho fa amb amor i des de l'ànima. Avui coneixerem Ignasi Blanch. Ignasi Blanch té 59 anys i és artista visual i il·lustrador. Està especialitzat en tècniques d'impressió i gravat i se'l coneix especialment per ser l'únic representant de l'estat espanyol que va il·lustrar una part del mur de Berlín, l'actual East Side Gallery. Gràcies a això va fer-se un nom a nivell internacional i des de llavors l'han convidat a molts països, Colòmbia, països bàltics, Alemanya, Croàcia, entre molts altres. Amb el llibre Alicia, el País de les Meravelles, va conèixer l'Olivia Newton-John, amb qui anys més tard va publicar el llibre L'Ivon. Tot i tindre esta mirada internacional, Ignasi mai no ha perdut de vista la seva terra natal, Roquetes, al costat de Tortosa, on actualment encara hi està arrelat. Una afició, passejar per la platja. I una cançó la que sentim de fons, Grace and Gratitude, d'Olivia Newton-John, Beth Nielsen Chapman i Amy Sky. Ignasi Blanch, bon dia.
Hola, com esteu?
Què tal, Ignasi? Bon dia.
Gràcies, hola.
Abans d'entrar en més detall a conèixer la teva història, així per començar, què és per a tu la superació personal?
Bé, jo crec que intentar mantenir la felicitat cada dia. Jo crec que té a veure amb això, no? Intentar estar bé, estar feliç, però dia a dia. Jo crec que és això.
Sentim esta cançó de fons. Ara n'entrarem en més calma a parlar de l'Olivia i tot plegat, però d'alguna manera et fa pensar esta cançó en la teua vida i en la teua història de superació personal i professional?
Clar, aquesta cançó parla de gratitud. Gràcies a la vida, gràcies cada dia. I d'alguna manera a mi em sembla que és el tòpic, però és la paraula màgica, no? Ser agraït, estàs dient amb la paraula gràcies que ets conscient del que fan per tu, no? Llavors, a mi m'agrada que la gent sigui agraïda, m'agrada ser-ho, jo sé que ho dic potser a vegades massa sovint, però és que em sembla que és l'actitud de la consideració envers els altres, no? Amb aquesta paraula. I aquesta cançó parla d'això.
Comencem ja a parlar dels teus dibuixos, de les il·lustracions que fas. Tu recordes els primers dibuixos?
Sí que recordo. Sí.
Com era dibuixar de ben menut?
Clar, jo recordo, mira, era molt petit i a casa vivíem davant de l'església de Roquetes, el poble on vaig néixer, i era una mica, sempre faig la broma, però cert, era un nen cronista, perquè des del balcó de casa que veiem l'església, hi havia els casaments, hi havia enterraments, hi havia processons, dibuixava això, fixava molt els vestits de la gent, de les núvies, amb els protocols aquests de les processons, els sants, i ho dibuixava. Llavors aquests dibuixos formaven part una mica dels afalacs de la família, dels amics, dels pares, i d'alguna manera van alimentar este nen que va créixer amb el deliri, amb el desig d'esdevenir professional, no? Però si penso en l'origen, va sorgir tot davant de l'església.
M'agrada que ens expliques això, perquè Ignasi, segur que... sabràs això que moltes persones que tenim, per exemple, un diari personal i escrivim, quan ho mirem amb els anys, ens fa riure, ens fa certa vergonyeta llegir allò que era tan gros o que nosaltres explicàvem allà, no? Però això és un escrit. Tu guardes alguna llibreta de la infantesa, de dibuixos?
Sí, sí, sí. Però els meus pares ho van guardar i és, fa molta il·lusió, fa moltíssima.
Què penses quan ho mires, quan mires un dibuix d'aquella època?
Mira, també estic molt agraït, perquè penso que gràcies a aquells dibuixos, d'alguna manera, he pogut seguir avançant, creixent, aprenent, sobretot, i fer els que faig ara, no? Vull dir, tot és un itinerari, aquells dibuixos foren l'inici d'aquest itinerari que és la meva vida, no?
Però pel que tinc entès, també dibuixaves a tot arreu, més enllà de dibuixar el que tenies davant de casa... Tu també eres una mica tracalet i...
Sí, jo era molt... Bueno, encara ho sóc una mica, però molt, molt actiu, però quan era nen encara més. Llavors, per exemple, dibuixava a les parets de casa, a l'habitació on dormia, estava tot aixada a la paret. I llavors, a les llibretes dels meus germans, que acabaven posant números als fulls perquè no els ho prengués, i va arribar un moment que uns pares van tenir una solució, que era una taula que teníem petita al menjador, van posar unes estovalles de manera que podia dibuixar sobre les estovalles. I amb això van resoldre els dibuixos a la paret i que prengués els fulls amb els germans, no? Era una mena de neguit, el dibuix. Jo crec que era, era un clam en aquell nen actiu en el qual jo em sentia feliç i tranquil i era el que més m'apassionava, crec.
Mm-hmm. I llavors, estan allí, estan a Roquetes, comences a fer classes de dibuix amb l'escultora i dibuixant Cinta Sabater. Què recordes d'aquells inicis?
Clar, jo recordo la importància que és el tenir, en el meu cas, sempre dic els progenitors, els pares que em van donar suport, i bons mestres, no? Jo, quan era més gran, quan Cinta Sabater, ara gran amiga, referent per mi, jo es feia BUP, el BUP de llavors, i va ser, era un oasi. La classe de Cinta era un espai de comunicació, de cultura, de llibertat, i per algú que volgués dibuixar fent el BUP d'aleshores, que havies de fer química, física, literatura, tot junt, el dibuix i la classe de Cinta era un espai d'aire fresc necessari, no per mi.
Ella, en el seu cas, perquè ella té un estil també molt, molt propi, molt cuidat i molt, molt no sé com dir-ho, que molt pulcre, no sé sí. com dir-ho. Ella, d'alguna manera, què em vas agafar d'ella per fer després el teu estil o no em vas agafar res?
Tant de l'estil formal, no. Jo crec que tant de bo d'ella hagués agafat la seva discreció i, sobretot, la seva força. És una dona amb molta força. O sigui, dintre, darrere, Cinta, aquesta imatge tímida que té una fortalesa increïble. I això admiro absolutament. Les seves figures, de fet, tenen aquest contrast. Són figures amb molta sensibilitat, moltíssima, però molta fortalesa, amb les mans grosses, amb escultures amb dones molt valentes o parelles amoroses molt boniques. Bueno, tant de bo que té una cosa d'ella. Espero que... Sí, espero.
En aquell moment tu ja et pensaves que este podria ser el teu ofici, el dibuixar?
Ho desitjava. Ho desitjava, sens dubte. O sigui, jo volia viure del meu treball. Això ho desitjava. Que ho pensava que passaria? No ho penses mai. No, ni pensar-ho. O sigui, no. Per això recordo molt el xiquet aquell que vaig ser. Ho recordo molt perquè crec que tenia molts somnis. I a vegades, quan me'n recordo, li parlo, no?, dient-li... T'ha anat bé, home, que has aconseguit més del que pensaves, no?
Quin és el moment, Ignasi, en què dius ara sí, ara m'hi puc dedicar?
Jo crec que la tornada a Berlín. O sigui, havent fet Belles Arts, vaig marxar a Berlín en uns anys molt, molt convulsos i molt forts i importants a Berlín, que eren els 80s i 90, quan va caure el mur. Vaig pintar el mur, com explicava Ruth. Llavors, mica en tornar, per motius personals aquí a Barcelona, sí que va ser... no vull fer qualsevol cosa. Si he estudiat tant, si he viatjat, si m'he arriscat, vull treure'n partit d'això, no? Rendiment intel·lectual, diria, més que econòmic. Econòmic no m'ho esperava. I va ser en tornar a dedicar-m'hi poc a poc, pas a pas, fins que ha passat, no?
Després en parlarem, Ruth, de Berlín.
Exacte, sí, en parlarem amb més calma. Jo també et volia preguntar, perquè, clar, en aquella època, diguem que... tot el tema vinculat amb les arts potser era com, ui, d'això no et guanyaràs mai la vida. Però des de casa tu et van animar a fer Belles Arts?
Del tot. I és una cosa curiosa perquè això que dius és cert. O sigui, moltíssims companys i companyes meus, els hi costava, perquè el tema era no t'hi guanyaràs la vida i feien magisteri o feien arquitectura. Llavors a casa no vaig tenir cap problema. La condició era que havies de fer una carrera, i això ho agraeixo molt ara, però fer Belles Arts, que era una carrera, realment, en aquell moment, de poc prestigi per a l'entorn, no de casa, dels amics, de la gent, era fer una carrera com de sucre, com de broma, no? Que ara sempre dic, no és de broma, no tothom pot fer belles arts. I em van animar moltíssim. Jo, amb els pares, estic molt agraït, moltíssim, perquè si no hagués estat per la seva comprensió i estar al costat, no, segurament que ara no estaria així, aquí, no?
La família, humil, però exigent, també. Este tarannà t'ha marcat a l'hora de desenvolupar la teua carrera professional?
Sí, sí. Aquest és un tema, és l'altre tema més dens, aquest. O sigui, hi ha l'agraïment absolutament, perquè he rebut una mena de niu, de cultura i d'amor i d'estima que no es pot canviar per res, i també estic molt agraït amb això rebut, no? He tingut sort. Però, d'altra banda, també aquesta exigència arriba uns anys en els quals te n'has de desprendre, no? Acceptar l'error, acceptar que no tot ha de ser correcte, ni possible, ni brillant. I aquesta banda, jo crec que tots passem per un període així en el qual has de fer un canvi. Has de fer un canvi i entendre les teves debilitats i canviar, si cal.
Llavors decidixes fer Belles Arts, marxes cap aquí, vens cap a Barcelona. Com van ser aquells anys d'estudiant?
Ara recordo molta energia, molta alegria. Clar, Belles Arts és una carrera que t'ha d'agradar dibuixar i t'ha d'agradar l'art, perquè passes moltes hores pintant, dibuixant els estudis, seran 3 dies de pràctica. Però molts dies estàvem al bar, també, no? Parlant sobre el que era l'art i locubrant amb els somnis que volíem. Però recordo com que érem gent jove amb molta energia, amb moltes idees boges, amb ganes de canviar el món, i érem gent amb molta vitalitat, si més no el grup que jo anava, i això et queda. Per altra banda, a favor dels professors, hi ha una formació bàsica en història de l'art, o en entendre el llenguatge abstracte de l'art, que després ara de gran he vist que m'ha ajudat molt. I, per altra banda, vaig trobar la meva parella, amb la qual cosa estic molt content.
Esta vitalitat creus que ha canviat o encara la mantens?
És que la bèstia va dintre. Vull dir, sé com sé és. Jo, per exemple, també de gran he hagut d'acceptar que sé és com sé és. Jo sóc actiu de mena, que no hiperactiu, però actiu sí, inquiet. I visc amb això. Llavors, voler-ho canviar és pràcticament impossible. Això ens passa a tots, segurament, no?
Per tant, la importància de treballar ja la vas mamar des de casa, i a Barcelona vas haver-ho de demostrar. Perquè, a més, també, pel que he llegit, vas fer de cambrer, de DJ, de model, fent classes també de repàs. D'alguna manera, te vas demostrar a tu mateix que també eres capaç de fer moltes altres coses a banda de ser dibuixant. No sé si això, d'alguna manera, també et va reconfortar.
Més que res, volia dir, de model de dibuix, no de model, perquè soc un
tampoc
baix, no és un supermodel de l'escola de dibuix. No, el que sí és que és la relació amb el món laboral. D'alguna manera, et dona seguretat. Per exemple, si no anava bé el tema de l'art, hi ha la certesa de que treballaré de qualsevol cosa perquè sóc treballador. Jo sempre, quan faig classes, els meus alumnes diferencio els que són treballadors dels que són, els que no ho són. Perquè crec que és una mena de seguretat a la vida, que si pot anar malament, treballaré. És que no em fa por res de qüestions laborals i feina perquè la faig. Llavors, sí que és una ajuda, ha estat una ajuda això. Sí, sí.
I, per exemple, també no ser tímid o tindre facilitat per comunicar-te, això també t'ha ajudat?
Jo no sé si la gent em veu molt descarat, però això també ha estat gradual, perquè no era tímid, però era prudent. Ara, de grans, la bèstia aquesta que dic s'ha soltat del tot, però no ha estat sempre així. Simpàtic, parlador amb tothom, sí, però ara és un moment, suposo, també per l'edat, és un moment en què et deixes anar. És passar a tots, també crec, això.
Llavors, ja encetem el bloc de parlar del mur de Berlín. Va ser l'any 88 quan te'n vas això a Berlín, a Alemanya. Què va significar aquells anys per a tu quan vas arribar a la ciutat?
Clar, Berlín era una ciutat que oferia unes possibilitats d'obertura, maneres de viure molt diferents de Barcelona, Madrid, altres capitals, no? Estava bé Barcelona, per exemple, però no sé, recordo que a Berlín vam arribar, encara estava al mur quan vaig anar, esclar, el mur va caure l'any següent. De cop, la illa germano-federal, al mig del Berlín comunista, s'invertien diners, hi havia grups de feminisme, de LGBTIQ, de nois antimilitars, o sigui, tot havia una mena de col·lectius que provocaven que aquella ciutat fora una cosa que bullia de cultura, de sentiments, de temes polítics, econòmics i socials que volien. I clar, era una meravella viure allà, no? I quan eres jove, podies d'alguna manera sentir-te part d'una xarxa artística alternativa que ni a Barcelona ni a altres ciutats existia i possiblement no existeix encara. I en canvi Berlín era... t'obria les portes del tot, no?
Va ser per això que vas triar Berlín i no una altra ciutat europea?
Llavors estava molt de moda Berlín. Londres també, més tard, però Berlín era com a... se'n parlava molt. I vam anar, els 5 anys de carrera, vam anar a veure-ho, a Alemanya. Ens va agradar molt, i un grup de 4 estudiants vam anar junts a viure allà.
Era una mica underground ja, Berlín, o no?
Era com?
Una mica underground, una mica...
Sí. Sí, per exemple... d'alguna manera, allà podies viure en les cases ocupes, podies viure en col·lectius, o inclús la manera de vestir. El sentit pràctic dels alemanys, allà portaves un pantaló del teu avi i un barret del veí i una jaqueta nova, tot barrejat, i quedaves graciós, no? Ningú et deia res ni reien. Aquí, compte, aquí havies d'anar... els llatins són més mediterrans de cuidats i pentinats i no sé què. I aquesta cosa, simbòlica i només figurativa, té molt a veure amb valors de la ciutat que et respectaven del tot, no? En qui vivies, en qui estimaves, si a què et dedicaves... Això contrastava també una cosa, que és que per als alemanys era molt important, i segueix sent l'Ausbildung, la formació. Uh-huh. I preguntant quina és la teva formació. I això també m'agrada molt a mi, que el respecte per la teva professió.
Uh-huh. I parlem del mur de Berlín, em parlo d'amor. En aquell moment t'imaginaves que t'acabaria capgirant la vida positivament, com ho va fer?
No. No, perquè això va ser un projecte, el Parlo d'Amor, forma part del projecte Itzai Gallery, que és un tros del mur que han deixat de record. M'hi vaig presentar, era un concurs públic, em van agafar sense esperar-m'ho, i vaig pintar la frase aquesta, Parlo d'Amor, amb una imatge d'una litografia que jo estava fent aleshores. Ha perdurat, encara és ara, està és un monument protegit, i el tercer lloc més visitat de Berlín, no la meva pintura, tot el projecte Itzai Gallery. No m'ho esperava, perquè era un dels projectes efímers com molts dels que succeïen a la ciutat llavors, no? I jo vaig fer-ho amb l'energia, amb la força, amb moltes ganes, pensant que allò duraria 3 mesos màxim, i porta 33 anys.
Sí. El dibuix...
Déu-n'hi-do.
Sí. El dibuix parla d'amor, i ho fa en català. Tenies clar que aquell era el missatge que volies pintar?
Segurament, perquè... i vaig fer bé, per una qüestió, perquè malgrat vaig viure la caiguda del mur, jo estava allà, no sóc alemany jo. Em va afectar, però no com algú que forma part de la cultura germànica directament, no? Aleshores, sí que em va anar molt bé, però em va anar molt bé pintar algun dibuix que fos fidel al meu treball dels 80 a Berlín, perquè amb les influències d'altres artistes i dels neoexpressionistes alemanys o de Transvanguardia italiana, que va a una exposició, es nota la influència de la gent que estàvem allà, però vaig ser fidel al que jo feia prou, no? I això crec que vaig fer bé, perquè fa que el dibuix crec que queda encara prou actual.
Mm-hmm. Parles d'amor al món de Berlín, però també has parlat sempre de l'amor lliure. Què és per a tu l'amor?
És una necessitat, primera. Jo crec que és necessitat sentir-te estimat, que t'estimen, i sobretot oferir estimar, no? I llavors, quan dic parlo d'amor, volíem dir sempre quan treballo, quan dibuixo, quan viatjo... crec que és un sentiment que, per mi, és molt important, és essencial.
Estimem en llibertat?
No tothom. Jo crec que he tingut sort, també. O sigui, procuro, en aquest aspecte, amb els efectes, ser sincer, ser directe. Quan algú m'agrada i l'estima, ho dic. I llavors, però noto que és un tema que emocionalment mos costa transmetre-ho i dir-ho.
Enguany, precisament, a Roquetes, va ser el pregoner de la segona edició d'Unicorns Pride Tebre. Parles obertament de l'homosexualitat, sense tabús ni pèls a la llengua. Sents que encara és un perill expressar-se obertament?
Jo pensava que no. Per mi hi ha una cosa, que amb això que has comentat del Pride, no sé si comparteixo del tot, malgrat ser que ha d'existir, les sigles. O sigui, que hi hagin tantes etiquetes, no m'agrada. No m'agrada que la gent s'hagi etiquetat per la seva identitat de gènere o perquè l'opció sexual és tan privat... el qui estimes, amb qui vas al llit, o... és privadíssim. Llavors, però, donat que hi ha gent que té més avantatges que altra, els que no en tenen han de posar unes sigles perquè els que no en tenen res entenguen que aquells necessiten reivindicar coses, no? Llavors, vaig col·laborar per això, perquè em sembla que sí, per la meva feina, com a referent per a gent jove, puc obrir portes i el cap a molts, vaig ser no valent, vaig simplement dir que cada estima qui vulgui, amb llibertat i sense etiqueta, sobretot.
Tornem una mica amb el mur de Berlín, perquè amb això aconsegueixes fer-te un nom a tots els nivells, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, com a nivell mundial. T'esperaves també aquesta rebuda?
No ho esperes mai. També el tema que et coneguin és relatiu. Vull dir, per exemple, ara això ha canviat. En aquests 30 anys hi ha gent jove que té accés, tots ho tenim, però per les xarxes arribes a l'altra part del món i pots treballar amb Estats Units de seguida. Vull dir que el coneixement és relatiu, també. Vull dir que sí, que havia pogut viatjar, m'han cridat els meus dibuixos, gràcies a aquests personatges que dibuixo he viatjat pel món, però el tema de la fama és relatiu sempre, jo no ho tinc com a l'objectiu. Però no m'esperava, o sigui, no m'esperava que gràcies a aquest món, a aquest univers que he creat, se'm convidés, doncs això, a Croàcia, a Colòmbia, a Alemanya, als Països Bàltics, no esperava.
Mm-hmm. I el somni d'aquell adolescent que admirava l'actriu Olivia Newton-John va acabar esdevenint una realitat. Quin va ser el primer contacte amb l'Olivia?
Jo crec que Olivia me la van posar així, no sé si quina energia me la van posar davant, però estava a Berlín, Olivia. Era el 20è aniversari del mur, jo estava restaurant la pintura Parlo d'amor. Vaig accedir amb ella, li vaig regalar un llibre meu, Alicia al País de les Meravelles, que és un llibre molt personal, versionat per l'Àngel Burgas i dibuixat per mi. Li vaig regalar, li vaig dir gràcies, Olivia, perquè t'escolto sovint, estàs molt sovint amb els dibuixos. Es va quedar així parada. Dins del llibre vaig posar la targeta meva. I a cap d'uns mesos, crec, per Nadal, vaig rebre un sobre, una postal de color rosa, per cert, que em deia "You are so talented, thank you", no sé què, dient-me, agraint-me el regal del llibre, no? A partir d'aquí vam coincidir un altre cop a Birmingham, a un concert. Se'n recordava del llibre, va parlar d'un trasllat que havia fet la casa i va dir "Però el teu llibre me l'hem portat amb mi, l'he agafat". Això m'ha emocionat. I 4 anys més tard, a un concert a Londres, va ser quan vaig decidir que volia formar part d'aquest projecte Lifon i vaig il·lustrar les cançons del disc Lifon i li van agradar molt. I això va ser el...
Què va significar per a tu fer aquest llibre il·lustrat? Perquè tu, d'alguna manera, quan eres adolescent, no tenies aquell somni de poder conèixer d'alguna manera, no? O tenies l'instint que potser allò podia acabar passant?
No, adolescent no. O sigui, l'Olivia m'agradava, a mi m'he considerat la paraula fan, no m'agrada del tot. Jo crec que si m'hagués presentat amb ella com a fan no hagués passat això. Em vaig presentar com a adult, professional, dient-li gràcies i dibuixo així, faig això, no? Si hagués anat dient-li vull una foto i vull que em signes aquí i vull allà, hagués estat un mes de moltíssima gent que l'estima i que la segueix, no? Llavors no ho esperava. No esperava, per suposat, que jo em faria gran professional. I el que sí, amb el tema de superació, jo crec que hi ha un tema que és que òbviament, Olivia i jo estem a dos lligues molt diferents, molt. Però jo soc professional, també, d'un altre indret, d'un altre espai, però som coincidents al món i som humans, perquè no pot agradar-li el meu treball. I així va ser, vaig pensar això, em vaig atrevir, vaig dedicar temps fent els dibuixos, i li van agradar, la sort va ser que li van agradar. És un somni per mi. De fet, és com a la noia del pòster que tenia l'habitació d'adolescent i a les carpetes, de cop ens hem escrit mails fins, tristament, els darrers mesos abans de morir, no? Ella. Vull dir que és un somni. Realment és un d'aquells hits de la teva vida que em produeix molta emoció.
I tu, en aquest cas, vas aconseguir una gran fita, no?, d'alguna manera, però mai no has perdut la humilitat. Tampoc no arribes en cap moment a tindre la vida assegurada, no?
És que Mart has de ser molt conscient de que és un treball constant, has de treballar diari, has de ser perseverant, insistent i molt treballador. El que no pots fer és i pretendre que et descobreixin i viure de renda, no? La humilitat a mi sembla un valor bàsic, o sigui, no a mi, amb tothom. Jo crec que pel poc que dura això, o sigui, pretendre fer una volada exagerada en quant a... no té sentit, o sigui, no té gaire sentit. A mi no m'interessa gaire la gent que ha de demostrar que l'èxit els ha arribat així. No t'hagués sentit, perquè al final som humans tots i el recorregut és breu, i per tant...
I també tens sempre molt de respecte pels altres, procures no ferir, no ofendre. També ho tens en compte, això, a l'hora de dibuixar? Tots aquests valors, d'alguna manera, també se veuen reflectits en els teus dibuixos, en les teues obres?
Sí, un dia l'Àngel Burgas, que em coneix molt i que comentava, parlava de la bonomia, els dibuixos, no? Sí que procuro, m'agrada també altres coses, no? I també hi ha un cert erotisme, o també hi ha la memòria de la infantesa, o el respecte al món rural, al camp, a la terra. Però, per exemple, aquest aspecte de bondat i de compartir, per a mi sí que és molt important. M'agrada, puc dibuixar, i sobretot no et jutjar. Jo dibuixo tot tipus de personatges, però sí que es nota, també això amb el comentari de l'Àngel Burgas, però és veritat, no faig judici, no et jutjo. Llavors, els dibuixos meus es nota que puc dibuixar tot sense entrar en cap tipus de prejudicis.
Ara ens ho deia la Ruth i l'Ignasi ho confirmava, que té molt respecte a l'hora de pintar, de dir coses, però sempre sense ferir, sense ofendre a ningú, no? Com saps, Ignasi, Tacho Benet acaba d'obrir un museu a Barcelona que es diu Art Prohibit, amb totes aquelles obres d'art que han quedat prohibides per una cosa o altra. L'art es pot prohibir o es pot dir de tot?
Vull pensar que es pot dir de tot. Malgrat, si estic dient que no ofendre, no jutjar, no... jo consideraria això, però a mi sembla que precisament la parcel·la de l'art és l'espai necessari perquè una societat sigui madura, lliure i amb possibilitats de canviar i evolucionar.
És a dir,
no?
Tu no ofens amb art, però l'art ha de tenir la capacitat d'ofendre?
També, també.
I també et fixes, paral·lelament, en la fragilitat dels altres. Això, d'alguna manera, en el teu cas, t'ajuda a crear la psicologia dels personatges o, d'alguna manera, des d'això...
Sí, també, però no només fragilitat. Vull dir, sí, les debilitats com a valor, per exemple, ara eixamplo el tema, però, per exemple, quan alguns dels meus alumnes dibuixen i fan un traç feble o dèbil, perquè són molt tímides, algunes noies... dic noies perquè tinc més noies d'alumnes. O sigui, procuro que sigui un valor, també la debilitat o la fragilitat. O sigui, al final som com som, no som tots forts, ni valents, ni decidits, ni atrevits, i l'error, quan se dibuixa, o la fragilitat, la debilitat, la timidesa, al final també és una característica, no sé si lloable, però considerable, no?
Mm-hmm. I ara que ha introduït una mica el tema de la tècnica, no? D'aquest traç més dèbil, els teus dibuixos són tots fets a mà.
Sí.
No fas art digital. La lleugeresa d'aquest traç també és la base dels teus dibuixos?
Això és una opció que no vol dir ni millor ni pitjor. Jo tinc companys que treballen tot digitalment, està molt bé. Passa que per mi és molt important el llegat. O sigui, el llegat per la banda i per l'altra la vinculació gestual amb el pensament i amb el cor. O sigui, jo durant, mentre visqui, vull que deixar palès, deixar sobre papers i que sigui el traç immediat, pensament, moment en el qual visc. No vull només pensar productivament amb la facilitat que et dona un estri com un ordinador perquè quedi, o pel temps. No importa repetir, fer, canviar, perquè és una opció de vida. Repeteixo, no és el millor, no dic que és el millor, però he decidit que vull un treball més humanista i d'alguna manera, com a humans, el treball, elaborar matèria amb les mans i aprofitar les mans, és molt important per mi.
L'art digital, per tant, d'alguna manera perd força o perd credibilitat?
Ajuda. Vull dir, a mi l'art digital m'ajuda a acabar els dibuixos, contrastos, enviar-los, el que sigui. Sols que això que crea llegat, per exemple, jo tinc tot el patrimoni, que no econòmic, de dibuixos, o sigui, de formació artística, guardat amb carpetes, és un problema això aquí a Barcelona, perquè necessites espai i l'espai és car a la ciutat. Però per mi és, puc distribuir-ho, puc compartir-ho, ara mateix alguns museus tindran obra meva, i això si tens art digital, ara per ara, els museus encara no tots tenen mostra d'art només digital. I, per tant, és una opció. És una opció que estic... I amb això fa temps i faré. Així és. Mm-hmm.
I també els teus dibuixos sempre tenen personatges que, d'alguna manera, o han estat presents o continuen presents actualment a la teva vida. També, d'alguna manera, estàs acompanyat sempre, no?
Estic acompanyat dels dibuixos i dels personatges. Suposo que vols dir això. Hi ha dibuixos,
sí.
Per exemple, personatges que formen part de l'univers que llegeixo, de la literatura, dels viatges que faig, de la gent que veig al carrer, de la gent que estimo. I una altra cosa que és més trista, però que per mi és important, que és el teixit que es genera quan vas perdent molts amics, o els pares, no? Hi ha un espai que per mi existeix també, que és el dels absents, que no són d'absents, perquè jo els tinc presents. Llavors, hi penso molt, amb aquests pares, amb els amics, amb la gent que ha deixat d'estar físicament, per mi estan amb mi a diari. Llavors, els dibuixo.
I també, preparant l'entrevista, m'ha vingut al cap perquè tu també has fet projectes de dibuixar en directe. M'he ve al cap un concert del Cor de Cambra Pax de Sabadell en què ells anaven cantant i tu al mateix moment estaves fent uns dibuixos. T'agrada també la improvisació en directe?
M'agrada el concepte d'efímer. I precisament, com que tinc aquesta cosa d'energia, i m'agrada no perdre-ho. Llavors, que el traç immediat, que la gent percebi aquesta aquesta no por, aquesta capacitat de dibuixar en directe, i també, i si t'equivoques, o el dibuix, per exemple, que apareix, és més desdibuixat, més solt, què passa, no? I m'agrada molt pensar, us ofereix això? Si hi ets, ho veus, i si no hi ets, no. I això m'agrada molt.
I des de fa 25 anys, tu també ets professor de dibuix, fas classes d'il·lustració a l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Què és el més important d'aprendre quan comences a dibuixar?
Ah, mira, jo crec que els meus alumnes... És un gust treballar a l'Escola de la Dona. Sobretot les noies, venen més noies, però els alumnes que venen a l'àrea d'il·lustració són gent que per fi, no per grans, sinó per fi, poden venir a fer una formació professional i són gent que aprenen a mirar i explicar el que els hi passa amb la il·lustració, no? I, a més, adquirir uns coneixements professionals màxims. I es nota molt que hi ha un cultiu de gent feliç. Ja sempre penso això.
Ara ens ho deies, que estàs donant classes a l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Ens deies abans també que tenies més dones a l'aula Comas. Aquest món ha canviat? És a dir, que les dones no fossin visibles en el món de l'art no vol dir que no hi fossin. Per tant, s'ha visibilitzat la dona també en el món de l'art?
En el món de la il·lustració, sens dubte. En el món de la il·lustració, a Catalunya hi ha il·lustradores tan bones, no des d'ara, des de fa molt. I, curiosament, l'Escola de la Dona, més el nom, no?, que es manté un nom des de fa ara 140 anys, es manté per la tradició que significa que les dones tinguessin feina, sortissin de casa fa 140 anys. Venen més noies. És mixta l'escola, però, eh? Uh-huh. Llavors, sí que és visible. I amb il·lustració, jo diria que hi ha igual homes que dones, però hi ha dones tan bones a tota Europa, eh? I al món, que és on de pel que sigui, una feina que es fa a casa, que pots compaginar amb altres feines, segurament, i dintre del món socialment occident, que les dones han d'estar a casa i tal, bueno, el món sencer, es pot compaginar possiblement més, no ho sé. Però sí, sí que és visible, i hi ha il·lustradores excel·lents, esclar. Mm-hmm.
I tu, com diem abans, has voltat molt, però també sempre has tornat. Què sents quan tornes al carrer Major de Roquetes i veus davant teu l'església?
Molta il·lusió. Jo crec que tornar al lloc on has estat feliç, d'alguna manera és un paradís d'infantesa que per a mi me torna a portar el xiquet aquell que tenia amb un germà, tenia un gos, anava a passejar amb el gos amb els amics, i els gossos d'ells, bicicletes, carrers, i és la memòria d'un paradís de felicitat.
I abans també comentaves, no?, que el món rural... Què t'inspira dels pobles?
M'inspira molt la natura, els espais oberts, els arbres, les tradicions encara, no? Per exemple, que se celebra la castanyada, que el Nadal se celebra... O sigui, m'agrada molt els costums aquests, que vas allà les dones, per exemple, dic dones, vegada, la gent et fa ser un, que diu, un pa de pessic, un coc, i te'n porta la veïna. T'he fet un coc i te'n porta mig, no? Aquest tipus de coses, obertures de l'hort, és un regal, és una cosa que a les grans ciutats no passa i que allà sí que passa. Aquesta generositat dels llocs petits, jo hi vaig, i la gent quan hi vas i segueixes anant-hi, jo he de dir per Roquetes, només rebo que alegria, la gent està molt contenta de que... I per mi, bueno, però no ho faig per ells, ho faig per mi. Jo allà, quan estic, me sento molt feliç.
Si no m'erro, allà a Roquetes estàs tramant alguna cosa. No sé si m'ho pots fer 5 cèntims o encara no es pot dir res.
Sí. N'estic tramant una altra de cosa. A Roquetes m'he quedat la casa natal, on vaig néixer, i llavors he fet... És una casa antiga, que m'agrada molt, i la part de baix he tombat les parets i mantenint la casa com és, però he fet un estudi gran, amb la qual la idea és generar un espai d'art on hi haurà l'arxiu de la meva obra, però sobretot... obre portes a les noves generacions perquè tinguin un referent diferent, no? La casa està, com deia abans, davant l'església, al centre del poble, i jo vull els coneixences que he tingut per Europa, pel món, convidar-los, portar-los, no només per la gent de Roquetes, per la gent del món que vingui, oferir un espai de referència amb la cultura i, sobretot, amb el dibuix. Per mi és molt important el dibuix.
Sense ser colinquiet, Ignasi, no es pot ser artista?
Ajuda molt. Es pot ser un artista introspectiu, sens dubte, i n'hi ha, però jo crec que has de ser ambiciós positivament, no l'ambició ni econòmica ni d'això, però has de ser inquiet, sí. I sobretot has de ser molt curiós i molt obert a rebre moltes coses de maneres diferents.
Si et sembla, anem acabant amb més música. Babel, de Natalie Merchant, durant tots aquests anys fent il·lustracions a tot arreu. La música t'ha acompanyat d'alguna manera?
Sí, sí, sempre, sempre. Sempre. L'Olivia és la primera, pobra, que l'he tagat allà sempre amb mi. Però la cantant d'ara també. Natalie Merchant és una cantant de la meva edat, dels Estats Units, que ha passat també moments de crisi i de salut feble, en el seu cas. Però és una dona que és amb molta fortalesa, si veu els vídeos com balla, com es mou, i sobretot que dibuixa també, i això m'agrada molt. I té una veu preciosa, amb uns textos profuns, interessants i de reflexió que la recomano molt. M'acompanya sempre, Natalie, també.
I n'has dit aquí molts anys, de voler que sigui així. Com t'agradaria que la gent et recordés com a artista?
Com un home honest. M'agradaria molt això que us he dit, de treballar a mà i de... El tema de l'honestitat, per mi, és important.
Per part nostra, Ignasi, moltíssimes gràcies.
No, l'agraïment és meu de debò, perquè m'heu convidat. Us agraeixo moltíssim.
Gràcies, Ignasi, gràcies a tu, Ruth. Ens escoltem la setmana vinent amb més històries i més superacions. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Adéu.
Igualment. Everybody.